A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Avui acabarem el programa amb poesia, que està bé, perquè després de que si ara la vaga, que si ara la Covid, que si ara la guerra, que si... Escolta'm, anem a alegrar-nos una mica l'ànima i parlem de poesia, en aquest cas de cultura, poesia, i ho fem amb una sitgetana amb la que vam parlar fa no gaire, perquè fa no gaire que va publicar un darrer llibre, en aquest cas no era poètic, però que també ens va agradar molt i vam tenir l'oportunitat de xerrar. I avui ve a presentar-nos aquest Mudança Endins, Cèlia Sánchez Mustic. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Deia, fa no gaire que vam parlar dels vells aquella nosa i jo que he pogut rellegir algun poema, perquè hem de dir que avui la vida ha volgut així, ens acaba d'arribar el llibre. Ha vingut la Cèlia i davant de la Cèlia ha arribat el llibre.
El llibre m'empaita.
El llibre t'empaita, exacte. Però he pogut llegir algun poema que he trobat i m'ha fet la sensació que té a veure, que té lligam amb els vells aquella nosa.
Sí, sí que té lligam. De fet, inclús lligam en el temps, perquè els vaig escriure pràcticament alhora. Uh-huh. I el lligam, diguem, de contingut és que un dels personatges dels vells d'aquella nosa era la meva mare, un entre molts d'altres, no? I aquí, en aquesta mudança endins, o com a mínim en tota la primera part, que és mudança de tu a mi, el personatge poètic és ella, també. Aleshores, sí, són com germans.
Uh-huh. És un llibre que escrius, per tant, també coincideixen en el temps, en l'escriptura, també amb els vells aquella nosa, i per tant en un moment, i jo no sé si, vist ara amb més perspectiva, no? Si això fa també que d'alguna manera un lligui més amb l'altre, justament, no? És a dir, que el fet que hagin sigut com coetanis, no?, en el temps, no només de gairebé de presentació, sinó també de creació, no?
Sí, inclús hi ha presentacions que els he dut tots dos alhora, no? Perquè, o persones que han decidit comprar-lo, com els han demanat, i han dit, no, però vull els dos, perquè sí, d'alguna manera, diguem que tots dos han estat escrits en un estat emocional per part meva semblant, tot i que els vells d'aquella nosa ve de més enrere, ve d'abans de la pandèmia i inclús alguns fragments doncs ja havien estat acumulats, diguem, en els calaixos durant el temps que no em podia permetre tenir temps per escriure. I després els he recuperat, no? I mudant-se endins, doncs va ser més a partir del moment que va morir la meva mare i va ser una explosió. I clar, continuava també al mateix temps, acabant de per fer, diguem, l'altre llibre, no? O sigui que s'anaven entrellaçant una mica.
Per tant, ho definiries així, mudant-se endins? Aquest poemari el definiries com una explosió?
Sí, aquest poemari, quan va morir la mare, que va ser el setembre de l'any 19 o 20, o 20, mira com estic, però bé, vull dir...
No, seria el 19 perquè va ser abans de la pandèmia.
Abans de la pandèmia, 19, el 19, doncs. Exacte. El setembre de l'any 19, doncs, a veure, jo tenia una relació amb la meva mare molt especial, en el sentit que érem, jo considerava que hi havia una mena com si fóssim germanes siameses, en certs sentits. O sigui, hi havia, a part del vincle que ja es crea habitualment, tampoc no sempre, entre mares i fills i tal, jo notava que hi havia alguna cosa extra. A més, sempre havia viscut amb ella, també. Vull dir, havia tingut parelles, per aquí, per allà, etc. Uh-huh. Però jo havia viscut amb ella. Llavors, clar, aquest vincle s'havia anat...
reforçant,
havia,
no?,
arribat fins al moll de l'os, no? Fins al punt que jo, doncs, havia arribat a pensar, ostres, el dia que ella es mori, perquè a més semblava immortal, o sigui, havia passat de tot.
És que les mares, a les mares les veiem immortals, eh?
Sí, això també, també. No, i a més les mares sempre tenen 30 anys, no? O 40 sí. anys. Les veus... suposo que també a l'inrevés també passa, no? Que les filles es fan gran i les mares les veuen de 18, no? Però...
Parles d'aquesta relació amb la mare, no? Que és tan protagonista.
Sí, que inclús jo havia pensat, a veure, el dia que ella es mori, què em passarà a mi? No, no què em passarà en el sentit de dir, home, és que em quedaré sola, entre altres coses perquè no ho estava de sola, uh-huh. no? Que estava amb la parella, o què em passarà, si... no, sinó físicament inclús. De dir, jo, aquest tipus de connexió que hi havia... Jo pensava, bé, igual el dia que ella es mori, jo peto també per una banda o altra, perquè tant era aquesta sensació. De...
I una mica sí que vas esclatar, no? Sí. Vas esclatar en paraules.
Sí, llavors vaig esclatar, aquest llibre era un llibre urgent, o sigui, va ser com un volcà en erupció, i de seguida que va morir vaig començar a escriure, no el llibre, no sabia si s'acabaria sent un llibre, però els poemes, un rere l'altre, i era com una hemorràgia, i era com la lava aquella dels sí. volcans que va caient, era així. Llavors, clar, a vegades diuen, home, no és bo escriure quan estàs en el ple d'una emoció perquè no veus clares les coses, no? Però jo penso que les dues coses són veritat, és a dir, és molt bo escriure en el ple d'una emoció perquè aquella, quan pots, quan el cervell t'ho permet... Perquè aquella llum que et ve a la ploma o al bolígraf és que és irrepetible. És irrepetible precisament perquè estàs encès. Perquè estàs... El que sí que és veritat, que després allò que és el que he fet és deixar-ho reposar, uh-huh. deixar-ho reposar temps, per després, amb el temps, anar destil·lant, diguem, uh-huh. el que era poema, el que era... separant una mica el que em feia falta dir a mi a allò que li fa falta al lector llegir, és a dir, configurant el poema com a tal, i per això sí que calia distanciar-me'n. Però va ser molt bo haver pogut tenir aquesta embranzida de principi, perquè d'allà van sortir uns poemes que no haurien pogut sortir d'una altra manera, i a més em va servir per no morir-me, directament.
Una mica teràpia, no? Els sí. poemes fets teràpia, no? Que entenc en un moment de dolor, no? De dolor profund, no? Com les paraules t'ajuden a treure fora, no? I doncs aquest dolor, no?
Sí, sí. De fet, jo crec que sempre quan escrivim, d'una manera o altra, sempre és teràpia, d'una manera o altra. Encara no cal que si t'estiguis, diguem... salvant o intentant sobre un tema concret, uh-huh. però sempre el sol fet d'escriure ja implica, crec jo, una teràpia. Ara, en aquest cas concret, doncs clar, era el súmum de la teràpia. Uh-huh. Sí.
Un poemari que es divideix en dues parts, una primera que diu de tu a mi, uh-huh. i una altra segona que és mudança amb ell.
Sí.
Explica'ns una mica aquestes dues parts, que una mica ja la intuïm, però aquesta de tu a mi, no? Aquest, com un traspàs, no? un trasllat, no? de la mare sí. cap a dins teu. No?
Exacte, és mudança endins, és una estratègia, és un truc, és un prec perquè la mare doncs, es mudés a viure a dins meu. Perquè era la manera, no, d'això, de sobreviure jo. I llavors, no sé, hi ha un poema molt curt que comença.
Oh, doncs vols vinga, que te'l llegeixi? I tant, sí, perquè... encantada de la vida que ens llegeixis poemes.
És el que explicita potser millor
aquesta mudança endins.
Sí, i aquest poema fa... Espera, que he de fer la mudança de tu a mi. Hi haurà uns moments, com una petita apnea, que no podrem cuinar perquè no hi haurà gas. També patirem goteres, digues-li llàgrimes, moltes, i caldrà buscar un cubell mentre el ciment no arriba. Paciència, agafa'm la mà, no tinguis por. Hi ha un gos que udola amb nosaltres sota el pont, però de seguida estaré habitable per a tu. Llavors, és això, és aquesta primera part, és això. Llavors, la primera part és la més llarga i són tots uns poemes que sí que són de dol, però sobretot d'amor. I és el dol tampoc no només des de la perspectiva de l'enyor, del plany, no, sinó des de molts punts de vista, fins i tot metafísics, no? O científics. Penso, no sé, quina és la teva última cèl·lula que viurà i aleshores entro en... vull dir, és un dol potser poc convencional en l'escriptura. I és la mudança aquesta. I la segona
part...
La segona part, que és mudança amb ell, doncs ja deriva més cap al dol viscut amb la persona que va estar al meu costat i que continua estant-hi, però que va estar els 8 últims anys, que la mare ja estava pràcticament allitada, i en fi, la meva parella, no?
El que cuida el cuidador, no?
El que cuida el cuidador i el cuidat també, perquè a vegades això passa molt, no? Que amb els nens no passa tant, no? Perquè dius, bueno, les parelles es fan càrrec tots dos, inclús la segona parella de la parella, no? Adopta també aquells fills com seus i vale, i si els hi ha de canviar els bolquers, els hi canvia.
Però amb els pares no.
Amb els pares sembla com, bé, sí, t'ajudaré, i tant, però clar, a veure, la filla és la que ha de fer les coses més íntimes o més compromeses i tal. I en aquest cas no va ser així. O sigui, ell em va ajudar fins i tot amb aquestes coses. O sigui que cuidava a la cuidada i a la cuidadora principal, no? Llavors, aquesta segona mudança... La mudança aquí és molt més real, és molt més física, perquè es parla d'una mudança real que no es va arribar a fer de casa.
Ah!
De casa. Nosaltres, o sigui, en els últims temps ja de la mare, bueno, ens havíem plantejat...
Canviar-vos a casa.
Canviar per més que res, perquè probablement si hi havia de venir una persona a cuidar-la, si alguna cosa... La cosa s'estava posant realment molt, molt, molt difícil i vam anar a mirar cases i vam veure una que pràcticament la vam fer nostra ja. O sigui, ja ens hi vèiem. I, clar, era una mica més gran, en una zona, bueno, més que els preus, més assequibles. I aleshores una confluència de fets extraordinaris van fer que tornéssim a la que no ho féssim. Que no ho poguéssim fer. Llavors, el retorn, com que de fet ja ens havíem mentalment situat en aquella nova casa, el retorn va ser com una mudança, de fet, a la casa d'on no havíem sortit mai. Però que va ser una mudança, doncs, per nosaltres gratificant i va ser com una descoberta. Tornar a dir, bé, és igual, ja ens arreglarem, com sigui, no es pot fer... Però vam descobrir la casa d'on no havíem marxat, no? Per això, d'alguna manera, també és una mudança endins. O sigui, no una mudança enllà, que hagis de travessar un espai, sinó que és no moure't de l'espai.
No moure't i retornar allà d'on no t'has mogut, no?
D'on no t'has mogut. I bé, i era això. I on, de fet, doncs clar, també en aquells moments i posteriorment, doncs clar, també hi ha la presència, no? Més simbòlica i més, d'una altra manera, del personatge de la mudança endins, que és la mare.
Que és la mare i que parla Cèlia Sánchez Mústic sempre d'aquesta relació d'amor amb la seva mare d'una manera que és tan diferent, tan peculiar, però tan bonica, sempre des d'un punt d'amor profund i de respecte profund i que... Jo crec que té la particularitat sempre de fer-nos-la entendre la resta quan ens fa comparacions amb l'amor cap als fills, que és molt més, que no sé per què, el tenim molt més interioritzat, l'amor cap a la canalla, cap als nens, no? I el visualitzem ràpid. Però aquest amor traslladat al dels pares, no? El de la mare, en el teu cas és tan present sempre amb les teves paraules, és un amor tan bonic. Jo no sé què et diu una mica l'entorn i si molta gent et diu és que estàs parlant de mi, no?
Sí, de fet he trobat persones que inclús ens hem dit, escolta'm, som germanes de dol. Hi ha una persona aquí a Sitges, no cal que digui el nom, però que ens hem dit, som germanes de dol. Per què? No pel fet que se'ns hagi mort la mare, sinó pel fet de que ho hem viscut de la mateixa manera i perquè l'amor, la intensitat de l'amor, era de la mateixa, participava de la mateixa essència, no? I això no és fàcil de trobar. No és fàcil de trobar.
Uh-huh. I perquè és com que quelcom que sabem que passa, no? O que passarà, però no en parlem i quan ens arriba ens... No sé si això també t'ha permès i t'ha ajudat a tu també a acceptar situacions, no? O a entendre situacions que potser les podies esperar, però que quan arriben no deixen de ser dolorosíssimes, no? Per molt que et diguin que passaran, no? I per molt que et diguin frases fetes d'aquestes de és el que toca, és llei de vida, i encara que t'ho diguin, en quin moment dius... Un deu pensar, és que m'és igual, perquè a mi, jo tinc un dolor profund ara. Què vol dir ser llei de vida, no?
Sí, sí, a veure, és que aquestes frases jo crec que haurien d'estar...
Jo sé
que es diuen de molt bona fe, es diuen de bona fe i s'ha de comprendre, però haurien d'estar prohibides. És llei de vida i el ja li tocava, no? Oi. Perquè clar, sí, és cert, potser sí, que ja anava tocant, i ben cert, seguríssim, que és llei de vida, però és que l'amor no té res a veure. L'amor no té res a veure amb això. L'amor tant li fa que sigui llei de vida com que no sigui. És la persona que tu estimes. Uh-huh. I és així.
Uh-huh. Sí, sí. Aquest poemari, creus que ajudarà a posar paraules a sentiments de moltes persones que han viscut en una situació tan quotidiana com que se't mori la mare, no? Que en el fons és quotidià, tu creus que ajudarà a la gent? Clar, tens la capacitat de posar paraules que altres persones no la tenim, no?
I jo crec que ajudarà no només a persones que se'ls hagi mort la mare, que també depèn del grau, ja dic, d'intensitat d'amor. No totes les mares s'estimen igual, tampoc. Allò que diuen, bueno, clar, ja se sap, és que una mare és una mare. Bueno, depèn. A veure, jo conec mares i fills que no es parlen.
Sí, sí, hi ha de tot.
I amb germans ja no diguem, I després parlem de la... És que tots hauríem de ser germans. Ep, no sé.
Tens raó.
Clar, llavors depèn del grau, no? Però jo crec que pot ajudar a tothom que hagi viscut un dol, sigui per qui sigui, per la mare, pel pare, per un avi, per un fill, un dol intens, un dol molt intens. Jo crec que encara que jo parli des de la meva emoció, des del meu punt de vista, però segurament sí que hi haurà persones que poden traduir-ho a les seves pròpies emocions.
I no sé si aquest és l'èxit absolut, no? Quan un escriu, en aquest cas un poema, no? Quan el llegeix algú altre i sent que allò ho hagués pogut escriure ell, no per la capacitat d'escriure, sinó perquè el que li transmet aquell poema és exactament el mateix que estava sentint, no?
Sí, sí, clar, quan notes que has arribat a algú fins a aquest punt, això és l'èxit. L'èxit no és vendre molts llibres, que també, que benvingut... Sí, se'n venen
per
molts.
Per descomptat.
Però l'èxit és això, és trobar-te alguna persona o algunes que et manifestin i que t'expliquin de quina manera els ha arribat el llibre i que vegis que han arribat al fons, no? Uh-huh. I això també passava amb els vells d'aquella nosa.
Sí.
M'havia trobat amb diverses persones i a més persones que no m'ho hauria esperat mai i que em deien... He plorat, he rigut, però és que aquest llibre és el que jo porto a dins, no? Llavors, i en mudant-se endins, doncs sí, espero que...
Cèlia, sents que has fet el dol ja? Sents que has fet el dol?
Depèn de quin dol es parla. Si parlem del dol de... A veure, jo sé que he estat potser uns... un any i mig segur que jo de tant en tant havia de xisclar. No plorar, no. Plorar era més habitual. Però de tant en tant, podíem passar 15 dies, 3 setmanes, havia de fer uns xiscles que em rebentava perquè no em cabia a dins allò. I xisclava. Jo diria que al cap d'uns 2 anys o així, el dol de la ferida de l'amputació, de dir, no puc resistir, tinc dolor, em fa mal perquè m'han amputat un membre, aquest dol sí que l'he fet. Però ara tinc el dol transformat amb això, amb aquesta persona que d'una manera o altra s'ha instal·lat dins meu i ho ha sabut fer. De fet, ella una vegada m'ho va dir, em va dir, diu, jo no et deixaré mai. Va dir així com si res, no? Va dir, jo no et deixaré mai. I ara penso, punyetera, doncs és veritat, te n'has sortit, ho has fet, no? I de fet, quan jo vaig fer el mudança endins, no sabia si jo podria aconseguir sentir-la prou a dins meu com per esmorteir aquest dolor tan, tan fort, no? Que em compensés aquesta presència natural, vull dir, viva, vull dir, estar present. No ho sabia. En el fons era una convocatòria. Era com un demanar-ho, no? Com un prec. I jo crec que això s'ha complert, això sí. Però, evidentment, el dol de dir aquella persona, la trobes a faltar, aquella persona, i penses cada dia de la teva vida, aquest jo crec que quan s'ha estimat d'aquesta manera...
I serà sempre, ja, no?
I és sempre, sempre.
El dol que d'alguna manera s'ha traduït en paraules, no sé, entenc que continuaràs estant escrivint i no sé si sents d'alguna manera que encara continuen sortint versos, paraules relatius, relacionats amb aquest moment vital que has viscut, Cèlia?
Sí, el que passa que jo crec que aquest llibre m'ha deixat bastant...
Buida, ja? Has buidat.
Sí, és més, a última hora vaig afegir algun poema que vaig dir, corre, vine, que si no t'escapes del llibre i no hi cabràs. Algun poema i el vaig incloure i jo crec que ara sí, ja no la necessitat de dir, d'augmentar els poemes d'aquest llibre, de fer-ne un altre, de... No, em vaig buidar, sí, sí, jo crec, que és el mateix que omplir-se. Em vaig buidar i em vaig omplir.
Buidar d'una manera, no?
I omplir
d'una altra. Mudança endins, que es presenta, per cert, aquest divendres 18 de març a les 7 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol amb la poeta Sònia Moll, que acompanyarà Sònia la Cèlia Sánchez Mústic, que jo no sé si per acabar ens vols llegir algun altre poema.
Sí.
Sí?
Doncs vinga. I també volia dir que a part de la presentació, si algú vol venir, també a la Vila del Llibre, també
sí.
El dia 2 d'abril, a la Casa del Mar,
sí.
Hi ha uns, no és ben bé, això ja no és presentació d'aquest llibre, però hi ha uns recitals de poetes per parelles, i a 6:15 de la tarda jo en tinc una a la Casa del Mar, dins de la Vila del Llibre.
En parlarem segur perquè parlarem de la Vila del Llibre, és a dir que
molt bé.
Ho comentarem segur.
Molt bé, doncs mira, et llegeixo un que és breu, perquè
perfecte.
Així per acabant, que és el que hi ha a la coberta del llibre. Que diu, perquè ja tan aviat puc riure, dius que el dol més lleuger. Què en saps tu de les rialles, del torrent on s'originen, de l'embat que les empenya els llavis, de com es fan amigues del dolor, perquè el dolor no rigui l'últim?
Ostres, és que Que important és transitar el dolor, i el dol, transitar per ell i deixar-se portar per on et porti aquest dol,
sí,
no?
Sí, perquè el dol fa agulles, però clar, a vegades això es malinterpreta, no? Una persona se t'ha mort fa 10 dies i va i tu rius, perquè una cosa t'ha fet gràcia. I llavors diuen, mira, està prou bé, el porta molt bé el dol. No, no és que el portis bé. És simplement que tens sentit de l'humor i allò t'ha fet gràcia i vols incloure el dol, incorporar-lo. Llavors, clar, la gent que tan alegrement, a vegades també amb tota la bona fe, no? Però diuen, no, volem que...
I que segueixes vivint, no? És a dir, segueixes vivint amb tot el que comporta la vida, i a la vida hi ha moments de riure, encara que estiguis en ple dol, encara que tinguis molt dolor dins, no? tu continues vivint, sí. I hi haurà un moment que algú igual t'explica un acudit o et diu una cosa i et fa gràcia.
De la mateixa manera que pots estar al cap de molt temps del dol amb una festa fantàstica i en aquell moment va i t'entren ganes de plorar. Doncs és igual, te'n vas al lavabo i plores i no passa res.
I no passa res, tot això forma part de la vida i tot plegat podran llegir-la i sentir-ho segur amb Mudança endins de Cèlia Sánchez Musti. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio, Cèlia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Nosaltres ens acomiadem. Fins demà, que tinguin bon dia.